Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Hem anat a buscar una de les persones que més ens ha ajudat en aquests últims mesos aquí al 9C a entendre totes aquestes dades i avisar-nos de què és el que podia venir. I és el doctor en física i professor de Ciències de la Computació i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, Àlex Arenas. Àlex, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal, Agnès?
Bé, he intentat fer aquest esforç per explicar d'on venen les dades, perquè... Oh, avui 482 casos nous, el doble que ahir. Clar, de passar de 200 un dia a 400 un altre, estaríem, suposo, per tancar el país, no?
No exactament per tancar el país, però la situació és delicada. Yeah. El problema de les dades, com tu bé has dit, és que hi ha molts retards en la notificació. Per exemple, l'estat espanyol, estic segur que no té les dades actualitzades de les comunitats autònomes, perquè és molt difícil per aquest procés, diguéssim, informàtic que encara no estava ben determinat. És una llàstima, perquè en aquestes alçades ho hauríem de tenir molt millor, però no és així. I el que hem de saber és que la situació ara és molt complicada, d'acord? Mm. És molt complicada perquè aquests brots s'estan estenent, era normal, i el que hem de fer també, penso, des dels mitjans de comunicació, és oferir una informació veraç, científica i realista. D'acord? Mm. Sí, aquí no val a dir que si les mascaretes, que si això és una cortina de fum i totes aquestes històries que s'estan muntant sense saber que el virus es transmet mitjançant unes microgotes que despedim quan parlem, quan respirem, etc. I que l'única protecció física que tenim per ara és la mascareta. Vale? Llavors, tota aquesta història de si les condicions socials, etc., evidentment que contribuiran, però no estem parlant del problema real. El problema real és una pantalla física que impedeixi que si tu estàs contagiat, infectis a l'altre. Per tant, és per primera vegada no una decisió individual, sinó una responsabilitat col·lectiva amb els altres. Això de la mascareta. Si ho entenem, ho farem bé, perquè el virus està entre nosaltres i no pararà la seva propagació. Té una R altíssima i no podem contagiar-nos tots de cop perquè seria una catàstrofe monumental. Estem parlant d'una malaltia que té un attack rate del 85% de la població i això ens deixaria milers i milers de morts més dels que ja tenim. Per tant, és una situació molt seriosa que crec que cal considerar en tota la seva perspectiva i no fer unes dialèctiques que no tenen res a veure amb la part científica i que només fan que fer soroll i que la població desconfia ja de tot, perquè els missatges són absolutament ortogonals entre si.
No, des d'aquí, mascareta, molt d'acord amb la mesura, i jo crec que el debat també va molt en la línia de decisions que poden semblar erràtiques o en un moment fins i tot doncs, que tinguin una certa dosi d'amagar altres decisions. En tot cas, mascareta 100%, i a més, qui no ho faci ara per ara ja sap que s'exposa a una sanció. Sí. Àlex, a veure, amb aquestes dades que recull i dona cada dia el govern de la Generalitat, que són els PCRs de les últimes hores, és a dir, la gent que s'ha trobat malament ha anat i ahir li han donat un positiu en les últimes hores, més les proves serològiques. Això, aquestes dades d'ahir avui s'han multiplicat per dos. D'acord? Ahir eren 200 i escaig, avui són 482 nous positius a Catalunya. Què ens diuen aquestes dades?
Ens diuen principalment que el brot del Segrià continua en explosió. És normal, perquè el brot allà era molt important. Aquesta decisió que sembla erràtica, jo crec que és una decisió simplement que arriba una mica tard, perquè s'hauria d'haver fet una miqueta abans, però era l'única solució. Però penseu que el confinament, el perimetral i després el més dur, que seria el domiciliari, és l'última opció que tenim. O sigui, per atacar aquesta epidèmia, això hauria de ser l'últim element que utilitzem de defensa, d'acord? Però clar, si volem que aquest sigui l'últim element de defensa, nosaltres hem de tenir una sèrie d'elements per avançar-nos a la pandèmia, no? Que serien, com has dit, moltíssimes més PCRs i el seguiment de contactes. Ara, mirant les dades, en el Segrià tenim aquesta explosió, que evidentment anirà augmentant en els propers dies, i fins d'aquí una setmana o així no començarem a veure una davallada degut al confinament perimetral, i si no és així, el que passarà és que hi haurà un confinament domiciliari. no hi haurà més opció possible. I l'altre brot que preocupa és que a Barcelona existeixen una sèrie de brots que comencen a prendre importància. Què vol dir això? Que el seu creixement segueix l'exponencial típica del principi de la pandèmia. D'acord? I en particular això ens ha de preocupar, perquè això és dir, vale, és igual el que estigui fent la gent a cada moment. El que s'observa és que el nombre de casos creix exponencialment, com teníem al principi de la pandèmia, en una regió concreta. Vale? A Barcelona tenim problemes al Baix Llobregat, tenim problemes a la part de àrea metropolitana sud, i tot això s'ha de controlar.
Esclar, ara en sabem més, ens protegim entre nosaltres més, tenim altra, hem modificat el nostre tipus de conducta, i activitats que encara no estan permeses perquè eren un focus important de contagi. Per tant, igual que al març no estem, però igualment, en quin moment... A Barcelona avui s'han registrat 212 contagis positius. Número de... No, és que no ho diem bé, no són 212 contagis. Avui s'ha notificat que a Barcelona hi ha 212 positius més, però no de les...
Exacte.
Perquè és que hi ha les PCRs, que sí que són contagis d'última hora o d'últims dies, més les serològiques. Val.
Sí.
En quin moment hauríem de dir, ei, hem de parar?
Doncs mira, és complicat perquè depèn de la situació que tinguis en el teu sistema de salut. M'explico. Aquí tota la història és la següent. Hi hauran casos de contagi. Tindrem infectats. Si fem proves, veurem aquests infectats i els podrem confinar de manera particular. És a dir, estàs infectat, sisplau, queda't a casa perquè si no contagiaràs, d'acord? I si necessita, i aquí està el punt, si necessita atenció assistencial de salut, se li ha de poder oferir. És a dir, tenim uns hospitals, tenim un cert volum, recordeu al març, aquest volum fixa un sostre de la capacitat que tens de donar servei a la gent que s'hagi infectat. I això és el que determina en quin moment pots absorbir o no el nombre d'infectats que estàs veient. Clar, en una zona o una àrea com a Barcelona, que té una musculatura sanitària potent, es poden permetre més casos a salut i encara donar servei. Quan el creixement veus que s'apropa a poder posar en perill o estressar el sistema sanitari, és quan es comencen a prendre accions d'aquestes ja molt més dràstiques, com la que s'ha pres al Segrià. El confinament perimetral intenta dues coses. Intenta que no surti aquesta infecció en d'altres regions on hi pot haver un brot que sigui difícil de sostenir amb el sistema sanitari que tens en aquella regió. Llavors tens un problema com el que teníem al març, d'acord? El del trencament, diguéssim, del sostre sanitari que tenim.
Clar,
no
però ara
sé què dir-te, no et puc donar una xifra concreta.
Ja,
jo
però...
sé que a partir de 500 casos a Barcelona comença a ser molt preocupant, d'acord? I ens estem apropant.
Clar, ara passa més una cosa que potser no passava tant o no passa tant a l'hivern, i és la mobilitat, no? De la gent. A cap de setmana sortim més, anem més pel territori, no? Els pobles turístics estan a vessar ara mateix ja, no? Els caps de setmana. I aquest suposo que també és un factor a tenir en compte de cara a pensar estratègies, perquè a ple hivern és més fàcil tancar tothom, segurament. No és fàcil mai tancar la gent a casa. O fins i tot, però fer aquests confinaments perimetrals, doncs d'una àrea com Barcelona, on es concentra l'activitat neuràlgica del país en plena temporada. Però, és clar, això més de juliol ja no és així.
Tens tota la raó. De fet, això ens complica perquè els patrons de mobilitat nosaltres els coneixem. La mobilitat rutinària està molt ben estudiada i ben establerta. Per tant, nosaltres, en mobilitat laboral, amb les dades sabem perfectament cap a on es mou la gent, i això et permet veure les diferències de densitat i on poden anar infeccions que s'han produït en un lloc cap a un altre. A l'estiu és molt més difícil, però perquè precisament la gent té aquest comportament, diguéssim, més erràtic, és a dir, no vas a treballar, te'n vas de vacances, o vas a una zona que vols visitar, etc. Aquests patrons de mobilitat són més complexes i no els tenim reportats. Per tant, és més difícil saber cap a on anirà una infecció, vale? Perquè no els tens controlats. I la segona cosa que deies, que tenies tota la raó, és el sistema sanitari, per exemple, al litoral, està dimensionat per una població resident en aquesta costa. Però nosaltres, a l'estiu, multipliquem per 2 i per 3 aquests habitants. Normalment no passa res, per què? Perquè no hi ha una pandèmia, perquè pots tenir accidents de cotxe i sí, multiplicaràs per 3 els accidents de cotxe, però mai no seran prou perillosos com per posar en perill el sistema sanitari. Però amb una pandèmia com el Covid, on els casos són exponencials, doncs si multipliques per 3 la població i tens infecció, això pot provocar moltíssims problemes sanitaris. Llavors, es tracta de tenir una planificació ja, perquè farem tard, si no. El problema és que Salut s'ha concentrat moltíssim en aquest brot que preveuen a l'octubre per la interacció amb la grip, el començament de les escoles, etc. Però a mi em preocupa que és que hem de passar l'estiu. I a l'estiu, com vaig dir, estem tenint aquests brots que es poden descontrolar, i si aquest brot, el de Lleida o el de Barcelona o qualsevol altre d'Espanya es descontrola, tornarem inevitablement a la situació del març.
Aviam, preguntes a la taula. Josep Manel Silva.
Sí, bona nit, Àlex. Mira, és que abans, quan hem començat el programa, tant el Sergi com jo crec que no sé si ens has sentit, però fèiem referència al tema aquest de les mascaretes, perquè en realitat, mira, portem 3 mesos escoltant experts, que jo ara he sentit el que deies, i jo soc dels que a mi em diuen i m'argumenten una mesura, i no només jo, sinó tota la gent que tinc al voltant, la meva família, evidentment intentem complir-la, no? Abans, com deia l'Abel, doncs jo tinc dos fills que són els primers, que són adolescents, que surten amb aquesta protecció. Però és que la sensació que jo crec que hem tingut durant un temps és que hi ha informacions contradictòries, hi ha hagut moltes informacions contradictòries, i ens trobem molt sovint que ara, a més que és el govern de la Generalitat qui té aquestes competències, a vegades... Mira, el tema de les mascaretes... en aquests moments ja era obligatori llevat de l'aire lliure quan no hi havia distància, oi? Aquesta era la norma. I se'ns ha dit durant aquests mesos que si hi havia la distància i a l'aire lliure i el contacte no era de més de 15 minuts, doncs no es podia encomanar el virus. Aquesta és una de les informacions que havíem sentit, per exemple, i això es donava per fet. Ara resulta que també a l'aire lliure hem de portar les mascaretes, és a dir, la sensació aquesta d'incertesa no és tant de no fer cas o de... Òbviament que hem de tenir la responsabilitat dels mitjans i de tots els que podem influir o escoltar o donar informació, però sí que és veritat que hem sentit altres experts que diuen altres coses, i durant aquests mesos hi ha hagut una evolució que fa difícil que la gent, fins i tot molta gent a la qual no li arriba informació, tingui clar què és el que ens passa. I si a sobre ens trobem... Ahir vaig llegir un article de Monidor, de l'Antoni Puigverd, a La Vanguardia, que es deia, com un conte del Salvador Espriu, El País Moribund, que deia que, entre altres coses, per exemple, ara no tenim responsable no tenim secretari de Salut, no? Perquè va presentar la seva renúncia, cosa comprensible, perquè suposo que la tensió que ha tingut aquests mesos era molt alta, però la sensació que tenim ara és que ha passat això de Lleida, que ara esteu dient que hi ha mesures com el confinament, que efectivament són les darreres que s'han de prendre, tant unes com altres, però...
La pregunta, Silva.
Sí, no, el resum és... A qui hem de fer cas i com hem de tenir clar, no només nosaltres, sinó la gent, quines són les mesures que s'han de prendre quan hem vist tantes informacions contradictòries. Perdona que m'he extès en l'explicació.
A veure, jo no entenc per què hi ha contradicció en aquest tema. Només he sentit alguns experts en medicina que diuen que la mascareta no és necessària, els mateixos experts que deien que feia 2 setmanes aquest virus es moria i és molt feble, i llavors aquestes informacions fan mal, sobretot quan és d'alguna persona responsable d'una entitat sanitària important, d'acord? Llavors, que la mascareta és l'única protecció física que tenim per protegir els altres de les micropartícules de saliva que llancem quan respirem i quan parlem, és un fet científicament comprovat. Llavors, la mascareta et pot protegir fins a un 70% de la infecció. Saps el que et protegeix al 0%? No portar-la. I saps el pitjor? Que no et protegeix a un altre, no a tu, perquè si estàs infectat, m'infectaràs a mi. Jo porto la mascareta per no infectar-te a tu. Això és el que hem d'entendre, que estem per primera vegada davant d'una responsabilitat comunitària, no individual. No ho estàs fent per tu, estàs fent pels demés. Si no entenem això i sabem que és l'única protecció física de la que disposem, doncs bé, la gent, evidentment, pot dubtar si surten experts dient bajanades en els mitjans de comunicació. Ho sento, però és així. Llavors, bueno, per què se'ls dona veu amb aquesta gent? No ho sé. Políticament, no ho sé. Jo no m'hi fico en aquesta política. Jo sóc un científic, no depèn de ningú. Ningú m'ha fet un contracte, ningú em paga per fer la meva feina. Jo sé fer aquests càlculs i els faig per intentar ajudar la població. Jo sé que la mascareta redueix fins a un 70% la beta crítica de transmissió d'aquest virus. D'acord? Entre portar una cosa que et protegeix i portar una cosa que saps que no et protegirà, que és zero, no portar la mascareta, vosaltres mateixos. No sé si s'han de fer més números, de veritat, però és que és evident. Si tinguéssim un fàrmac, et diria, no, escolta'm, prendre't un fàrmac que pot tenir uns efectes secundaris importants, parlem-ne. Però t'estic parlant d'una cosa que es porta a la cara, que és molt molesta, ens molesta a tots, però és l'única cosa que tens per intentar tenir una, diguéssim, immunitat més gran de zero, que seria rebaixar el 70% aquesta probabilitat d'infecció. No hi ha més a dir.
Bel.
No, el meu dubte és sobre el tema de la distància. Si realment la distància aquesta de seguretat, com si diguéssim, ens protegiria encara que no portéssim la mascareta, o si ara s'ha implementat aquesta mesura perquè s'ha vist que no, que igualment la distància no ens protegeix.
A veure, el tema de les distàncies és molt relatiu, perquè ningú va amb un metro per carrer mirant si passes a un metro i mig o a dos metres d'una persona sense mascareta. Siguem realistes, vale? Jo m'he creuat amb una vorera amb gent sense mascareta i he pensat, què faig? Els evito? M'han d'evitar ells? Se l'han de posar en el moment que m'han vist, perquè clar, està en un carrer que no hi havia ningú, però jo passo per allà. Enteneu que el problema de les distàncies és un problema per se? Hi ha coses de sentit comú. Si jo vaig al bosc i estic sol, no tinc per què portar mascareta. Em dius, home, però si et para la policia, et fotrà una multa. Bé, si et para la policia, és que no estava sol al bosc. Estava la policia, també, d'acord? Es tracta d'això, es tracta de que entenem això. I, per altra banda, com que sabem que això es produeix de forma d'aerosol, no queda clar si partícules molt més petites de saliva que poden contenir virus poden allargar-se en l'aire, i això és una discussió que científicament encara no està comprovada, i ho admeto perquè realment la ciència està avançant al mateix ritme que està avançant l'epidèmia, com aquell qui diu, i per tant en sabem més cada dia, però encara no en sabem prou, doncs és molt probable que a certes distàncies hi puguis tenir aquests aerosols que arriben d'una persona a una altra. Això ens portaria problemes, doncs, no només en espais tancats, sinó en espais a l'aire lliure, si hi ha vent, etc. Altres coronavirus també es propaguen així, no seria estrany. Per tant, escolteu, davant de la incertesa i tenint un objecte que saps que et baixarà, et reduirà la probabilitat d'infecció, no sé quina és la discussió, de veritat, no la entenc. I si hi ha coses contradictòries, és que esteu sentint bajanades de gent que no té ni idea, amb perdó.
Mireu com és la cosa, que hem trucat a l'Àlex Arenas per veure què ens diuen les dades que tenim sobre la taula, i acabem parlant de les mascaretes. Efectivament, alguna cosa està fallant, perquè jo ho dic perquè fins i tot aquí en el programa hem tingut molts dies la discussió, i secundo perfectament tot el que estàs dient, Àlex Arenas, respecte a la mascareta. Posem-nos-la i ja va. Si no fes res, i fins i tot, no vull portar confusió, però pensaria, fem-ho per si de cas. I sobre la qüestió de les partícules en suspensió, aquesta setmana parlàvem aquí el 900 Xavier Carol, que és un científic, un dels signants de la carta que 239 científics han fet arribar a l'OMS, insistint a l'Organització Mundial de la Salut que revisi els criteris de contagi del coronavirus, perquè hi ha proves a través d'evidències científiques fetes a través de vídeos, amb tecnologia, òbviament, molt desenvolupada, en què es veu tot el que generem quan respirem i quan parlem i quan riem, a quina velocitat expulsem aquestes partícules, com correcte, queden en l'aire, etc. No? Però jo correcte, el que trobo és que falta, i me n'adono escoltant algú com l'Àlex, amb la claredat amb la que parla, és que al final falta, jo crec que més pedagogia, més comunicació, alguna cosa falla, i no és només el possible descrèdit de qui ens demana que prenguem aquest tipus de mesures, no? És segurament alguna cosa que té molt a veure també amb la comunicació, amb l'era de la comunicació, de com ens fan arribar aquests missatges al conjunt de la societat, i també com els mitjans, ojo, compte, també com nosaltres, que som molt responsables d'això, com el fem arribar també a la gent.
Estic totalment d'acord, Ernest, i des del punt de vista dels mitjans de comunicació, doncs també hi ha un abans i un després. Jo penso, i estic segura que tu ho saps, que la majoria de mitjans de comunicació tenen uns tertulians que en saben de tot, d'acord? Sense ser especialistes en res. Estem per primera vegada a la història davant d'una emergència monumental on l'expertesa és més que necessària. Per tant, no es pot fer segons què. No es pot convidar a segons qui a donar uns missatges que no estan ni corroborats, ni són científics, ni tenen ni cap ni peus. Per opinar, qui vulguis. Però quan hem d'emetre aquesta informació que tu deies, no? Educativa, no? No podem badar.
A fer preguntes, però sempre hi són convidats els nostres tertulians. Passen 4 minuts, 5 minuts de 2:15 de la nit. Ho deixarem aquí, Àlex Arenas, doctor en física i professor de ciències de la computació i matemàtiques de la Universitat Rovira Virgili. Que vagi bé, un plaer com sempre.
Moltes gràcies, Agnès.
Que vagi bé. Fem una pausa i tornem.